L'informatiu de Mute. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mute. Edita i presenta Tere Giné.
Els dies continuen avançant, ja som a divendres 18 de juny, la setmana finalitza i comença ara mateix l'informatiu de Mute. Avui divendres carregat d'activitats lúdiques de les que gaudir aquest cap de setmana. Benvinguts, els saluda Tere Giné i comencem el repàs que diàriament els oferim a l'actualitat dels nostres pobles. La coordinadora anticementiri nuclear continua amb la seva lluita i demana al govern espanyol que descarti Ascó per acollir el magatzem nuclear. La coordinadora anticementiri enviava una carta certificada i per correu electrònic a tots els ministres del govern espanyol demanant-los que desestimin la candidatura d'Ascó a acollir el magatzem nuclear. En la carta recorden als membres de l'executiu espanyol que no es compleix l'acord del Congrés dels Diputats del 23 de febrer, segons el qual la cambra baixa insta el govern a acollir un emplaçament del cementiri nuclear que asseguri la consecució del major consens social, territorial i institucional, especialment amb les comunitats autònomes i entitats socials locals afectades. Aquest consens, segons la coordinadora, no existeix en cap d'aquests tres casos. En aquest sentit, afirmen que fins avui s'han aprovat mocions contra la instal·lació del cementiri a Ascó en un total de 142 municipis, 12 consells comarcals, les diputacions de Tarragona i Lleida i al Parlament de Catalunya. També 200 entitats de caràcter social i econòmic i més de 500 membres de la comunitat universitària de la Universitat Rovira i Virgili han expressat el seu rebuig al cementiri nuclear, així com les cambres de comerç de Tortosa, Tarragona i Valls, que també han qüestionat la seva idoneïtat, recorda el CANC. Està previst que en el transcurs dels propers dies la Comissió Interministerial elevi al govern espanyol un informe valorat no vinculant sobre les diferents candidatures presentades. D'aquest document en sortiran entre 2 i 5 candidats i després haurà de ser el Consell de Ministres qui esculli l'emplaçament final del cementiri nuclear. El grup Indo presenta concurs de creditors, segons informa avui diari El Punt. El Consell d'Administració de la multinacional Indo ha decidit presentar concurs de creditors per 4 de les seves 14 companyies: Indo Internacional, Indo Equipament Group, Indo Lens i Indústries d'Òptica. Així ho comunicava ahir l'empresa a la Comissió Nacional del Mercado de Valores i sosté que ha pres aquesta decisió perquè la situació financera de la companyia ha dificultat la possibilitat d'obtenir el finançament necessari per resoldre l'actual situació d'insolvència. Indo pren aquesta decisió pocs dies després de retirar l'expedient de regulació d'ocupació, l'ERO, que havia presentat per tancar la planta de fabricació de muntures d'ulleres de Tortosa, on té la plantilla de 31 persones. Els sindicats i la direcció de l'empresa es reuniran avui al matí i els exposaran com afecta aquesta decisió a la planta de Tortosa. Tot i la presentació del concurs de creditors, la multinacional té la intenció de mantenir l'activitat empresarial del grup. A més, el Consell d'Administració d'Indo n'ha demanat a la direcció de l'empresa la presentació d'un pla de viabilitat en substitució de l'actual pla de negoci. Segons el president del grup Òptic, Josep Casaponsa, la direcció ha hagut d'adoptar mesures molt dràstiques perquè està en joc la supervivència de la companyia. Dissabte s'inaugura a l'Ametlla de Mar l'aparcament soterrani de 300 places. Amb l'estrena del nou aparcament es posa en marxa el nou pla de mobilitat que redueix la circulació d'alguns carrers per aconseguir un trànsit més fluid, alhora que un centre més amable pels vianants que potenci l'atractiu comercial del municipi. Araceli Domínguez, La Cala Ràdio.
Aquest dissabte, dia 19 de juny, s'inaugura l'aparcament soterrani de l'Ametlla de Mar. Hi ha portes obertes per visitar-lo fins al dia 23 de juny, quan entra en funcionament. està ubicat en l'indret on durant més de 60 anys va romandre l'edifici de l'escola pública, coneguda popularment com les Escoles Velles, d'aquí que l'aparcament dugui aquest nom. Amb un cost de més de 4 milions i mig d'euros, l'obra ha estat realitzada per Benito Arnó e Hijos i l'explotació l'ha durat a terme l'Ajuntament, mitjançant l'entitat pública empresarial la que la gestió. El resultat final, més de 300 places repartides en tres plantes soterrànies que han de donar sortida als problemes d'aparcament, sobretot al centre urbà. Cal recordar, però, que ja s'havien creat 600 places d'aparcament a l'entrada del poble, a la zona de Galetet, a la zona esportiva i entre vies. Andreu Martí, alcalde de l'Ametlla de Mar.
Este cap de setmana inaugurem l'aparcament, este gran projecte que ens havíem marcat aquesta legislatura. Ha estat, diríem, un treball laboriós de fa molt de temps, que a més ho han fet amb la complicitat, diria que de tothom, i de manera molt especial amb els comerços. I ara el que toca és aprofitar aquests dies que tenim, aquests dos o tres dies que tenim a partir d'aquest dissabte a la tarda, per poder veure l'aparcament, per poder entrar a l'aparcament i per poder gaudir d'ell i poder comprovar tot l'esforç que entre tots hem fet amb la inauguració i posada en marxa d'un projecte d'aparcament soterrat de les Escoles Velles tan important pel futur de la Cala.
Aprofitant l'entrada en funcionament de l'aparcament, l'Ajuntament ha preparat un ambiciós pla de mobilitat perquè es pugui circular correctament pel poble, a la vegada que el casc urbà torni a ser bonic i amable, tant per les persones del poble com per als comerços i els turistes que visiten la vila.
Els alumnes de l'aula oberta han finalitzat ja el període de pràctiques a diferents departaments de l'Ajuntament d'Amposta, amb força bons resultats, segons destacava la regidora d'Ensenyament de l'Ajuntament Ampostí, Isabel Ferrer. Ens ho explica en la propera crònica Manel Ramon, Amposta Ràdio.
Doncs així és, efectivament, un total de 12 alumnes de l'Institut Ramon Berenguer IV i l'Institut Montsià d'Amposta van recollir aquesta setmana els seus diplomes d'aprofitament en l'acte d'entrega que va tenir lloc al Saló de Plens de l'Ajuntament. Els alumnes de l'aula oberta són estudiants de quart curs de secundària que formen part d'un grup específic que distribueix les hores lectives entre les classes ordinàries i els treballs de suport en diverses àrees de l'Ajuntament. Els alumnes han realitzat un total de 6 hores setmanals durant el curs fent tasques de suport en llocs com la llar d'infants, les instal·lacions esportives i l'àrea de cultura o l'àrea de mitjans de comunicació. La col·laboració dels tècnics de les diverses àrees han estat imprescindibles per a la formació dels nois i noies en les rutines i tasques dels diversos llocs de treball als que han estat assignats. La regidora d'Ensenyament, Isabel Ferrer, ha felicitat els alumnes per aquesta experiència que ha assegurat volen continuar fent perquè és profitosa tant per als nois i noies com per a la pròpia empresa. La regidora ha destacat el fet que els estudiants aprenen amb les hores de pràctiques i que, en general, a tots els milloren les notes i continuen els seus estudis. En aquest sentit, els ha animat a continuar formant-se perquè la persona formada és la que té més possibilitats de trobar un lloc de treball. Aquesta ha estat la tercera edició de l'aula oberta i els bons resultats han propiciat que en cada curs acadèmic els centres de secundària tinguin interès en augmentar el nombre d'estudiants que hi participen.
Gràcies, Manel. Neix a l'Ametlla de Mar una brigada de voluntaris de neteja a Tres Cales. Un grup de veïns i veïnes s'han ofert a l'Ajuntament de manera voluntària, unint els seus esforços per al manteniment i la neteja de la urbanització. D'aquesta iniciativa ens en fa 5 cèntims Araceli Domínguez, La Cala Ràdio.
Un grup de veïns i veïnes de Tres Cales, en la seva majoria de nacionalitat anglesa, s'han ofert a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar per formar una brigada de voluntaris que destinaran els seus esforços al manteniment i la neteja de la urbanització. Aquests veïns i veïnes són conscients de la bona feina que fa la Brigada d'Obres i Serveis de l'Ajuntament, però, tot i això, hi ha alguns llocs de la urbanització que, degut al mal ús de la via pública i al trànsit constant de persones, requereixen una atenció especial. Aquestes tasques van començar aquest dilluns 14 de juny, però la forta pluja que va caure va obligar a interrompre-les de seguida. Tot i així, els voluntaris van aconseguir arreplegar un bon grapat d'escombreries. Joan Pere Gómez Comas, regidor de Relacions amb les Urbanitzacions, ens explica més detalls.
Després de moltes reunions amb veïns de Tres Cales, i acceptem i entenem que hi ha moltes queixes a vegades pel tema de la neteja de molts espais verds, espais públics, però tots hem d'entendre que Tres Cales és molt gran i és molt difícil arribar a tot arreu. Per això estem superconvençuts i supercontents de veure que ha hagut un grup de voluntaris, majoritàriament gent inglesos, que de manera voluntària i altruista han acceptat un dia a la setmana, o dos, tres, quan faci falta, netejar alguns dels espais que amb ells directament els hi pot molestar. Per això, des d'aquí, vull tornar a repetir que la solució no està en ficar més gent de l'Ajuntament rentant carrers. La solució està en la urbanitat de la gent. I per això, si a més la gent de les Tres Cales forma una brigada de voluntaris, doncs això se suma a l'esforç que pugui fer l'Ajuntament.
El consistori recolza la iniciativa dotant del material de neteja que demanin els voluntaris. El regidor afegia que en una època en la que hi ha crisis de valors és un fet molt satisfactori trobar-ne iniciatives d'aquest tipus. Aquestes persones han mostrat la seva voluntat de mantenir neta l'entrada de l'urbanització i el seu objectiu primordial és la recollida de papers i resta de brosses que s'acumulen al voltant de la zona comercial i d'altres indrets de la mateixa urbanització.
Aquest dimecres 23 ja ha arribat l'hora. L'hora de descobrir la nova discoteca que revolucionarà aquest estiu. La Nova Blau, a l'Ametlla de Mar. El proper dimecres 23 de juny, la nit de Sant Joan, l'has de viure amb la màgia de la Nova Blau. La terrassa més espectacular que mai has vist. Amb més de 40.000 watts de so. Última tecnologia en llums, LEDs, làser, pantalles de LED d'alta resolució, megatrons, kabukis, decoració espectacular i la millor festa per a la millor inauguració. Blau et presenta la festa Matiné All-Star amb tota l'animació matiné i amb un dels seus bucs insígnia, André Vicenzo, i el Vocalife de Chipper, amb els residents Pepo i Vicente Belenguer a la Sala House i Marcos Alonso i Lluís Torralbo a la Sala Hits. I això no és tot, perquè el proper dissabte 26, Open Summer, DJ Nano i Ted Tommy.
Discoteca Blau, la metja de mar.
Temporada de teatre i dansa Amposta 2010. Dissabte 19 de juny la companyia Tantarantana et convida a veure De música i d'homes. De música i d'homes, la història d'una dona, d'uns quants homes i d'unes quantes cançons que han acompanyat les seves vides. Aquest dissabte 19 de juny, De música i d'homes. Al Teatre Auditori de la Lira Ampostina a les 10 de la nit. Organitza l'Ajuntament d'Amposta, Regidoria de Cultura. De música i d'homes, temporada de teatre i dansa Amposta 2010. Entrades anticipades als baixos de l'Ajuntament d'Amposta i a Llibreria Gavina. De música i d'homes, d'Helena Tornero, dirigida per Julio Álvarez amb Anna Briançó.
Si caiet llum de het llum, si caiet ehsan nas.
Creu Roja Joventut us anima a tots i a totes a participar el dia 10 de juliol a la festa de benvinguda dels nens i nenes saharaui de les Terres de l'Ebre.
Tindrà lloc a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa, de les 5 fins a les 8 de la tarda.
Vine i participa-hi!
Gaudiràs de tallers interculturals, pintada de cares, boles malabars, jocs tradicionals i molts sorpreses més.
Ja ho saps, t'esperem el dia 10 de juliol a la plaça de l'Ajuntament de Tortosa, de les 5 fins a les 8 de la tarda.
Organitza l'Associació Terres de l'Ebre amb el poble saharaui.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Què els sembla si ara fem una passejada a bord del veler Santa Eulàlia? De fet, aquest veler atracarà aquest cap de setmana a l'Ametlla de Mar. Aquest vaixell del Museu Marítim de Barcelona està en ruta per la costa catalana per celebrar el 20è aniversari del programa Talassa. Araceli Domínguez, La Cala Ràdio.
Aquest divendres, a partir de les 5:30 de la tarda, atraca l'embarcador que hi ha entre la confraria i el Club Nàutic el Pailebot Santa Eulàlia, un veler marítim de tres pals característic de les nostres costes i que pertany al Museu Marítim de Barcelona. El motiu és que l'equip del programa Talassa, per celebrar els seus 20 anys, recorre durant 15 dies, del 6 al 20 de juny, la costa catalana. Un viatge que començava per Vendrell i acaba a Sant Carles de la Ràpita. Durant aquest recorregut, l'equip es retrobarà amb les poblacions costaneres i amb molta de la gent amb les que durant aquests 20 anys ha compartit la seva singladura televisiva. Seguint el ritual de cortesia entre la gent de la mar, l'equip Talassa rebrà la bandera de la nostra població, com es rep per allà on passa, i l'aixarà al pal del vaixell per seguir navegant amb un esperit de germanor marinera i de compartir el respecte pel mar. L'equip aprofita la ruta de l'aniversari per preparar nous reportatges per a la propera temporada en la que vol fer una sèrie de retrats de pobles costaners que mostrin l'ànima marinera que els ha fet créixer i de la que encara es nodreixen. El Santa Eulàlia és un dels últims supervivents d'una època en què els grans velers eren la millor opció del transport per mar. Aquest magnífic veler té 34 metres d'eslora, 3 pals i porta una tripulació de 8 persones. La seva història va començar l'any 1918, quan l'armador Pascual Flores el va construir a les drassanes de Torrevieja i li va donar el nom de la seva filla, Carmen Flores. Gràcies a la restauració feta pel Museu Marítim de Barcelona, va tornar al seu aspecte original, el d'una embarcació de treball sense luxes, que ara, 90 anys més tard, segueix solcant la Mediterrània, en aquest cas amb l'equip de Talassa a bord.
Seguim amb activitats de cap de setmana i, en aquest cas, activitats solidàries, perquè dissabte al municipi de Deltebre se celebra el Festival Solidari. Serà a la plaça de l'Església de l'Assumpció i ens ho explica amb més detall Lluïsa Bertomeu, des de Radio Delta.
La plaça de l'Església de l'Assumpció acollirà aquest dissabte a partir de les 8 de la tarda el tercer Festival Solidari que han preparat des de la parròquia a benefici de Mans Unides. La festa es farà a la plaça Major i consistirà en un sopar popular on cadascú portarà el seu menjar i l'organització prepararà la beguda, el postre i els cafès, a més de preparar taules i cadires. Durant la vetllada hi haurà ball amb l'orquestra Gazzara, sortejos, inflables i jocs per als més menuts. D'aquesta nova edició del Festival Solidari en parla el rector de la parròquia de l'Assumpció, mossèn Xavier Vallès.
El tercer Festival Infantil Solidari que volem, i si el fem és perquè volem que vingui molta gent, es pot col·laborar i participar de moltes maneres. Moltes maneres són, per exemple, comprant el tiquet. Aquesta és la manera més fàcil, més... Per això fem els tiquets, per a saber quanta gent serem, per a preparar-ho tot, perquè tot el que poguéssim fer i haguéssim de fer estigui preparat i organitzat. Enguany no és berenar, sinó és sopar, i per tant el sopar se'l porta cadascú. Però en el tiquet prepararem les taules necessàries, les cadires necessàries, mantels, servilletes, goig, la beguda, la tenim fresca i preparada, i també el dolç, els cocs i el cafè. Això per a la gent gran. En el tiquet... entregaran el tiquet i farem això. Els tiquets també veurà la gent que van numerats perquè en el número del tiquet farem una rifa per a la gent gran d'una panera. Per als xiquets, els tiquets dels xiquets, i també farem una rifa en el número del tiquet dels xiquets. Al llarg de la nit i del festival hi haurà altres rifes d'altres coses dels comerços que també col·laboren. Alguna sorpresa que haurà per als xiquets. Ens donen la sorpresa, ja la saben. Que és el ball, trobar-nos allà a la plaça Major, sentats, ballant, ara ballo, ara descanso, ara em vaig a fer el cafè, ara menjo coc, bé, participant d'esta festa, d'aquest festival, i també sense oblidar el per què i el per a què, que és una finalitat solidària per al tercer món, i que nosaltres ho canalitzem, ho enviem a Mans Unides perquè ho faci arribar.
L'any passat es van vendre 380 tíquets i es van recaptar 1.140 euros que es van destinar als diferents projectes que Mans Unides té engegats des de Tortosa. El preu del tíquet són 3 euros i es poden trobar a la venda a la parròquia, al Mercat de Jesús i Maria, a la llibreria Amar i també a l'Estanc.
Seguim amb notícies de caire cultural i ens desplacem a l'Ametlla de Mar per parlar del primer Premi Nit de Poesia al carrer. L'associació Cala Cultura, amb la col·laboració de la Regidoria de Cultura, ha organitzat aquest premi dotat amb 500 euros per donar a conèixer diferents veus poètiques, emergents i consolidades. Araceli Domínguez, La Cala Ràdio.
Dissabte a la nit es dona a conèixer el veredicte del jurat i es fa entrega del primer premi Nit de Poesia al carrer, que organitza l'associació Cala Cultura amb la col·laboració de la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. L'acte té lloc a la plaça Nova a les 10:30 de la nit. L'objectiu amb el que neix aquest premi és donar a conèixer diferents veus poètiques, emergents i consolidades. Els autors tenien temps per participar-hi fins al dia 20 de maig amb un poema o com un conjunt de poemes en cohesió temàtica, escrits en català, de tema lliure i inèdit. També s'admetien obres. Per a l'ocasió, s'ha convocat un jurat relacionat amb les arts i les lletres. En formen part Joan Rebull, pintor local, Vicent Llorca, historiador, Pilar Casanova, filòloga, i Joan Callau, membre de Cala Cultura i Premi Pompeu Fabra 1987 per aquell temps Safir. El premi està dotat amb 500 euros. Durant l'acte de dissabte, dos rapsodes professionals de Reus, Elena Tarragó i Salvador Forés, recitaran poemes de Gerard Vergés, Salvador Espriu, Joan Margarit, Martí Pol i Juan Goytisolo, entre d'altres autors consagrats. També es recitaran alguns poemes d'autors anglesos i francesos. A més, el guanyador, després de l'entrega del premi, llegirà alguna part del seu treball. Joan Callau, coordinador de Cala Cultura, va agrair el suport de l'Ajuntament i en especial de la regidora de Cultura, Mari Carmen Martí, i la il·lusió i el treball de tots els membres de l'associació que han fet possible que aquest primer premi de poesia fos una realitat. A més, afegia que la millor manera de donar a conèixer la poesia és fer aquest acte al carrer.
Nosaltres pensem que un premi de poesia ha de donar a conèixer aquesta poesia, aquests poemes que han estat premiats. La millor manera és de fer la celebració al carrer, en un espai obert, sense limitacions, a on lliurement qui vulgui, qui estigui passant per allí es vulgui quedar, que es quedi, si vol passar de llarg que passi, i si vol asseure's i sentir-ho des del començament fins a l'acabament, doncs que ho faci. Això és una oportunitat perquè la poesia arribi a la gent, demostri o faci entendre que està molt més relacionada al que ens pensem amb la vida quotidiana i amb la gent normal, amb tota la gent.
A la convocatòria s'han presentat 37 treballs d'arreu de Catalunya i el País Valencià. Per tant, la valoració que fa la Cala Cultura és molt positiva en quant a la participació. L'objectiu de l'associació és que el premi tingui continuïtat de cara a l'any vinent.
I el nostre recorregut cultural, ara ens aturem a Deltebre, perquè a la sala d'exposicions Ramon Calvo es presenta l'exposició de l'artista local Maria Teresa Jiménez. Lluïsa Bertomeu ha parlat amb la mateixa pintora.
Una exposició de pintura moderna, oriental i de composicions de fusta de l'artista local Maria Teresa Jiménez serà la que acollirà a partir d'avui divendres la sala d'exposicions municipal Ramon Calvo de Deltebre. En aquesta exposició podrem veure diferents tècniques pictòriques sobre temes diversos, pintura de cuina, infantil, de bany... La mateixa artista ens dona detalls d'aquesta exposició.
A mi m'agrada el quadro menut. Un quadro menut lo poso en qualsevol lloc i un quadro gran no cap a tots els llocs. Llavors el que hi ha més és quadro menut i quadro mitjà. Hi ha dos coses, bueno, hi ha una cosa que tampoc, no sé si s'ha vist mai en una exposició, que són uns biombos. Uns biombos de... Uns biombos per tapar un lloc que no vols que es vegi. He fet dos biombos per a que es vegi què és el que entre pot arribar el tema de l'art. Ho organitzaré per temes. Cada cosa anirà, si és l'oriental, aniran tots en un conjunt, los de cuina, los de bany, aniran tots posats per temes que sigui al seu entorn, a la seva manera de cada un, pues que és diferent. Que no sé si s'ha fet mai una exposició d'aquestes característiques, perquè més o menys tot és del Delta o de la zona, i aquesta és diferent, o sigui, no té res a veure en les exposicions que s'han fet fins ara.
L'exposició s'inaugura avui a les 8 de la tarda i es podrà visitar fins al 4 de juliol. L'horari serà de 7 a 9 de la tarda.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Després de 30 anys arriba la festa més esperada. Després de 30 anys arriba la 30a diada de la bicicleta de l'Aldea. Diumenge 20 de juny, organitzada per l'AMPA de l'Escola del Maria García Cabanes de l'Aldea. I enguany visitarem Amposta pel Pont Penjant. A les 9 del matí, concentració de bicis a la plaça de l'Ajuntament. A les 9:15 hores, sortim cap a Amposta. A les 10:30 hores, aproximadament, arribem a Amposta. Esmorzarem i a les 11:30 arrenquem. A la 1, arribada a l'Ajuntament de l'Aldea. Sortejos, premi per al més jove, premi per al més veterà, trofeu de la bicicleta clàssica més ben conservada, tot això i molt més, t'espera a la festa més esperada. 30a diada de la bicicleta, l'Aldea. Diumenge, 20 de juny. Esteu tots convidats. A les 9 del matí, us esperem a la Casa de la Vila de l'Aldea.
Aquest dimecres 23 ja ha arribat l'hora. L'hora de descobrir la nova discoteca que revolucionarà aquest estiu. La Nova Blau, a l'Ametlla de Mar. El proper dimecres 23 de juny, la nit de Sant Joan, l'has de viure amb la màgia de la Nova Blau. La terrassa més espectacular que mai has vist. Amb més de 40.000 watts de so. Última tecnologia en llums, LEDs, làser, pantalles de LED d'alta resolució, megatrons, kabukis, decoració espectacular i la millor festa per a la millor inauguració. Blau et presenta la festa Matiner All Star amb tota l'animació matiner i amb un dels seus bucs insígnia, André Vicenzo, i el Boca Live de Chipper, amb els residents Pepo i Vicente Belenguer a la Sala House i Marcos Alonso i Lluís Torralbo a la Sala Hits. I això no és tot, perquè el proper dissabte 26, Open Summer, DJ Nano i Ted Tommy.
Discoteca Blau, la Metja de Mar.
L'informatiu de Muter. La informació esportiva a l'informatiu de Muter. Els esports.
En la crònica esportiva, avui des de Deltebre, Amado Cebolla ens fa referència al Campionat de Catalunya de Pesca Spinning Mar que s'enceta avui mateix a aquesta localitat.
Avui comença el 6è Campionat de Catalunya de Pesca Spinning Mar Embarcació i que s'allargarà fins a demà dissabte. El campionat d'enguany, organitzat pel Club Nàutic Rio Mar del Tebre, rebrà la participació de 22 embarcacions vingudes d'arreu de Catalunya i de les Terres de l'Ebre. En els actes més significatius, la reunió de patrons prevista per aquesta tarda, la sortida a la mar des del port pesquer de Deltebre, situat a dins del riu Ebre, i l'arribada i pesada de captures oberta a tot el públic que vulgui vindre a veure-ho. Un sopar de despedida. Són els actes més destacats del campionat. Juan Vicente Barbas, president del Club Nàutic Rio Mar del Tebre.
Hem tornat a la competició als oficials i aquesta, com dius tu, aquest divendres doncs, se comença el 6è Campionat de Catalunya de Pesca Spinning Mar Embarcació. És una competició oficial que comença en la reunió de patrons i això, seguint el programa, i l'endemà, pel dissabte, doncs, un esmorzar i la sortida de pesca. Han acabat ja després de la jornada, al voltant de les 5 de la tarda, se fa el pesatge de totes les captures i han acabat ja sobre les 9 o així doncs, l'entrega de premis i un sopar que fem a tots els participants i acompanyants. Nosaltres quan vam muntar el campionat aquest ja teníem una mica de por degut a el que dius tu. Els temps que corren ara no són precisament per a gastar diners en campionats. Però curiosament ens hem endut una sorpresa de que s'estan apuntant molta més gent de la que nosaltres pensàvem. I ara doncs, tenim al voltant d'unes 22 embarcacions, que això vol dir doncs, que el nivell de participació és gairebé com el de tots els anys. No ha baixat.
Per acabar, el Club Nàutic Rio Mar del Tebre començarà a preparar dins de les activitats d'estiu la clàssica cita social de pesca i una trobada de socis prevista per al mes de juliol.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Encetem ara l'apartat de successos perquè detenen un veí del Ginestar per abusar de nenes del poble fent servir una neboda per atreure-les. Consternació i incredulitat al municipi del Ginestar. Després que, segons sabia l'Agència Catalana de Notícies, la nit del passat diumenge els Mossos d'Esquadra van detenir un veí del municipi d'uns 65 anys per un suposat delicte d'abús de menors. Segons el relat d'alguns veïns que han parlat amb l'agència, l'home fa uns 3 o 4 anys que estaria abusant d'una nena de 9 anys, família seva, que sempre s'emportava a passejar amb la gossa. Amb tot, d'un temps ençà, l'home hauria fet servir com a reclam l'animal i la neboda, neta de la seva cunyada, per atreure les amigues, nenes d'entre 7 i 9 anys, entre les quals també hauria abusat. El cas està en mans de la titular del jutjat de Gandesa. El detingut, veí del poble, està casat, té una filla i un net, i tot i que mai havia estat denunciat per abusos, alguns veïns del poble tenen constància de que fa 25 anys ja hauria intentat abusar d'una menor que va sortir del cotxe quan ell va voler tocar-la. Amb tot, la detenció es produïa arran d'una denúncia de tres familiars de les quatre o cinc nenes afectades. Segons els veïns, algunes nenes els hauria fet tocaments, a d'altres només les mirava, mentre que la seva neboda l'hauria estat obligant des de fa uns anys a despullar-se davant d'ell. La xiqueta ho veia normal i no deia res fins que la jutgessa la va cridar a declarar arran de la detenció i ho va explicar tot. Segons apunten les mateixes fonts, la titular del jutjat de Gandesa que porta el cas hauria cridat a declarar les nenes víctimes dels abusos i els seus pares. Els veïns creuen que l'home encara estaria detingut perquè no l'han tornat a veure pel poble. El cas ha generat molta consternació al petit poble del Ginestar, de prop d'un miler d'habitants. La gent no s'ho acaba de creure i als carrers, places i bars no es parla d'altra qüestió. Música. Aquest cap de setmana finalment sembla que sí que podrem gaudir de més estones de sol, disfrutar de la platja i de les activitats festives. De la nostra part, agrair-los la fidelitat i recomanar-los que continuen sintonitzant les municipals a les Terres de l'Ebre. Fins la propera. El saluda en nom dels serveis informatius de Mute, Tere Giner.